L'estret d'Hormuz es podria obrir per alguns vaixells en les pròximes hores. L'Iran ha comunicat a l'Organització Marítima Internacional que els vaixells no hostils poden transitar per l'estret d'Hormuz si es coordinen amb les autoritats de Teheran, segons informa el diari Financial Times. Potser això explica unes declaracions que ha fet Donald Trump. Són grandiloquents i misterioses a la vegada.
Arribarem a un acord. Ahir van fer una cosa increïble. De fet, ens van fer un regal i ens ha arribat avui. Un gran regal que val molts diners. És un premi molt significatiu que està relacionat amb el petroli i el gas. Va ser una cosa molt maca el que vam fer. Una cosa que demostra que estem tractant amb la gent adequada.
Tot i això, segons diversos mitjans nord-americans, Washington prepara l'enviament de milers de soldats a l'Orient Mitjà.
Catalunya nit.
Un indicador més que defineix l'abast de la guerra és l'Euríbor, l'índex de referència amb què s'actualitzen majoritàriament les hipoteques. El càlcul es fa amb la mitjana mensual, però avui ha escalat fins al 3% en la pujada, en un sol dia més forta dels últims 18 anys. En el que portem de mes de març, la mitjana ja és més alta que el mateix mes de l'any passat.
La Sagrada Família veu a prop un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per al reallotjament dels veïns que viuen als blocs del carrer Mallorca, que són els que s'hauran d'enderrocar per a la futura construcció de la façana de Glòria.
Les negociacions s'han iniciat, estan molt avançades i no hi haurà cap veí que es quedi sense habitatge de dintre del districte. Això vol dir que va per bon camí.
Tenim una unitat mòbil amb l'Oriol Pujador, amb els veïns dels blocs afectats per saber com ho han rebut i què en saben d'aquest acord.
La NASA llançarà l'1 d'abril la primera missió tripulada a la Lluna després de 50 anys i que servirà de base per a la primera colònia humana lunar. Aquest projecte es farà per fases durant els propers 3 anys. L'anunci ha arribat després de l'encàrrec del president nord-americà Donald Trump al nou administrador de la NASA, Jared Isaacman.
Els Estats Units mai més renunciarem a la Lluna. Això ens porta al següent pas, la construcció de la base lunar. No hauria de sorprendre ningú que ens centrem en una infraestructura que donarà suport a operacions sostingudes a la superfície lunar.
Doncs aquí baix a la Terra, avui connectarem en directe amb Dinamarca i l'Argentina. Des de Copenhague, Jordi Regàs ens explicarà com està anant la nit electoral de les legislatives que s'han fet avui. De moment, el sondeig a peu d'urna indica que el bloc d'esquerres guanya, però no amb prou força per continuar governant.
I des de Buenos Aires, amb Joan Biosca, veurem com es commemora el 50è aniversari del cop d'estat militar de Videla. Avui s'estan fent concentracions arreu en record de les víctimes.
La jove paraplègica del Garraf, que fa més d'un any que espera una mort digna, rebrà l'eutanàsia aquesta setmana, segons ha sabut Catalunya Ràdio. És el conegut com a cas Noèlia, sobre una eutanàsia que el seu pare i l'Associació d'Advocats Ultracatòlics, que el representa, han intentat evitar de totes totes.
I traurem el cap a la sala Heartbreak Hotel, que acull l'adaptació que ha fet Alec Rigola del llibre Retorn a Haifa, de l'escriptor i activista palestí Hassan Kanafani. Una història que reflexiona sobre la pèrdua i la identitat i que ens situa al mig del conflicte entre Israel i Palestina.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Donald Trump diu que les negociacions dels Estats Units amb l'Iran per acabar amb la guerra estan donant fruits i que les autoritats de Teheran ja estan fent concessions. Tot i això, cap dirigent de la República Islàmica ha confirmat aquests contactes i, a la vegada, Washington està preparant l'arribada de més soldats nord-americans a l'Orient Mitjà. Tot plegat el dia que el règim dels ayatolàs ha nomenat el successor d'Ali Larijani, el pragmàtic líder de facto del país fins ara, assassinat en un atac israelià la setmana passada. El nou cap del Consell Suprem de Seguretat Nacional és un falcó ultraconservador. Avui mateix s'ha sabut que el Ministeri d'Exteriors iranià ha comunicat a l'Organització Marítima Internacional que tots els vaixells no hostils podran circular per l'estret d'Hormuz. Washington, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Trump insisteix que les negociacions amb l'Iran avancen, oi?
Doncs sí, així és. El president nord-americà assegura que té els pesos pesants de la seva administració negociant amb els nous líders iranians. Això significa que tant el vicepresident J.D. Vance com el secretari d'Estat Marco Rubio acompanyen els enviats Witkoff i Kushner. Aquests ja havien negociat abans de l'inici de la guerra. Trump diu que tenen l'Iran militarment dominat fins al punt que fan el que volen amb l'espai aeri sobre la capital, Teheran.
We are roaming free.
Ens estem movent lliurement per Teheran. Podem fer tot el que volem. Com sabeu, avui teníem el privilegi de bombardejar una gran central elèctrica, una de les més grans del món. Amb un tret al lloc correcte, col·lapsaria i seria el final de la planta. Si no ho hem fet, és perquè estem negociant.
Per cert que, segons l'agència Reuters, el Pentàgon estaria preparant l'enviament de milers de soldats addicionals a l'Iran. Segons especulacions de la mateixa agència, això podria tenir a veure amb la possibilitat de desplegar tropes terrestres a l'Iran. Es tractaria d'entre 3.000 i 4.000 soldats que s'afegirien als 50.000 que els Estats Units ja tenen a la regió. De moment, la Casa Blanca no ho ha confirmat ni desmentit.
I, Oriol, en relació a aquestes declaracions que sentíem de Donald Trump, amb qui se suposa que està negociant?
Ai, aquesta és la pregunta del milió, eh? Si ens guiem pel que diuen els iranians, el règim dels ayatolàs no està negociant res de res ni amb ningú. De fet, ahir mateix el portaveu, recordarem, del Parlament iranià va acusar els Estats Units de propagar falses informacions per a tenir controlat el preu del petroli. Donald Trump no ha posat noms ni cognoms als suposats negociadors iranians, però ha arribat a afirmar que ja es tracta d'un canvi de règim.
We killed all their leadership.
Van matar tots els seus líders. En van buscar de nous i també els van matar. Ara hi ha un nou grup. Certament és un canvi de règim, perquè els líders són molt diferents d'aquells que van crear tots aquests problemes.
Val a dir també que no deixa de ser estrany que en plenes negociacions els míssils iranians continuïn caient als països de la zona.
I mentrestant Trump que diu que els iranians ja han començat a fer concessions, que fins i tot li han fet un regal.
Sí, això ha dit, en la línia també d'aquestes negociacions que estarien mantenint. Diu que avui ha arribat aquest regal que els van prometre ahir, que té un gran valor econòmic i que té relació amb el petroli i el gas i amb la reobertura parcial de l'estret d'Hormuz, és a dir, aquests vaixells que comentàveu abans que són considerats no hostils.
Arribarem a un acord. Ahir van fer una cosa increïble. De fet, ens van fer un regal i ens ha arribat avui. Un gran regal que val molts diners. És un premi molt significatiu que està relacionat amb el petroli i el gas. Va ser una cosa molt maca el que vam fer. Una cosa que demostra que estem tractant amb la gent adequada.
Com ja acostuma a ser habitual, ho hem d'agafar tot amb pinces. Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat i, sobretot, que sembli que hi ha guanyat alguna cosa.
Doncs, efectivament, cada dia tenim una mica d'aquest show de Trump i que també ens explica a l'Oriol Serra sempre a aquesta hora en directe des de Washington. Que vagi molt bé, Oriol, gràcies.
Igualment, bona nit.
Ara sentíem Donald Trump que deia arribarem a un acord, doncs bé, hi ha un país que s'erigeix com un actor rellevant i inesperat en una possible resolució d'aquest conflicte entre els Estats Units i l'Iran, que és el Pakistan. El primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, diu que està disposat a acollir converses de pau i a portar estabilitat a la regió, imprescindible per a un país molt vulnerable a les repercussions de la guerra. Xavier Vilà.
Islamabad importa del Golf el 80% de la seva energia, que passa en bona part per l'ara escanyat Estret d'Hormuz. Això ha provocat un encariment del 20% del preu dels carburants i ha disparat el cost de la vida. Per fer-hi front, Sharif anunciava ja fa uns dies mesures dràstiques d'austeritat, el tancament d'escoles i el foment del teletreball.
Pakistan és queixida surte alme, hatul makdur.
El Pakistan no acull cap base americana, però és un dels pocs aliats nord-americans a la zona. Donald Trump va rebre a la Casa Blanca la cúpula militar pakistanesa, satisfet perquè Islamabad el proposés com a Premi Nobel de la Pau pel seu rol a Gaza i per aturar les hostilitats amb l'Índia. Alhora, el país s'ha estalviat els atacs iranians a la regió i representa els interessos diplomàtics de l'Iran als Estats Units. Tot plegat els ajuda a consolidar-se com a àrbitre neutral per les dues parts, una combinació inusual en el clima geopolític actual. El Pakistan té la segona població musulmana xiïta més elevada del món, després precisament de l'Iran. També té relacions estretes amb els estats del Golf, inclòs un pacte de defensa mútua signat l'any passat amb l'Aràbia Saudita.
Aquests atacs dels Estats Units i d'Israel contra l'Iran, també les posteriors represàlies iranianes han portat, ho estem explicant tots aquests dies, a un augment del preu del petroli i del gas en els mercats internacionals. Avui el barril de Brent es manté al voltant dels $100 i alguns analistes apunten ja que la majoria de líders del món sabien que si la República Islàmica de l'Iran se sentia amenaçada, tancaria l'Estret d'Hormuz, que és un punt crucial, com estem veient, del subministrament mundial de combustibles fòssils. Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Hi ha algun país que hagi pogut capejar aquest xoc energètic millor que els altres?
Mira, podem parlar de la Xina, per exemple, que també depèn moltíssim dels combustibles fòssils que s'exporten d'aquest estret, el d'Hormuz, però allà no hi hem vist ni cues per posar gasolina ni restriccions d'energia. Per Patrick Galley, hem parlat amb ell, que és cap d'investigació de Global Witness, això és perquè ha dedicat la Xina molts diners a millorar les capacitats en energies renovables i, per tant, té més flexibilitat per afrontar la crisi. Sentim-lo.
And this is because, perquè mentre que la Xina i la Índia també van augmentar les seves reserves de petroli, precisament per anticipar-se a la propera crisi, també van dedicar anys i molts diners a construir la seva capacitat d'energies renovables i, per tant, estan molt més ben equipats per afrontar la crisi. Penseu-hi, són més flexibles pel que fa a l'origen de la seva energia.
Després podem tornar a parlar de renovables, però Quim, creus que les intervencions de Trump tenen darrere fons a baixar el preu del petroli?
Mira, podem dir, almenys m'han explicat això, que Trump ha descobert que els mercats internacionals estan molt nerviosos del que passa a l'Estret d'Hormuz i que això pot afectar els consumidors nord-americans. Per això intenta fer baixar el preu del petroli a base de declaracions. Ens ho ha explicat Elizabeth Brau, que és analista sènior de l'Atlantic Council, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Ell ha dit diverses coses, com ara que prendrem represàlies contra l'Iran, que obligarem els nostres aliats de l'OTAN a escortar vaixells per l'Estret d'Hormuz. Ha intentat diverses coses per suggerir als mercats que l'Estret d'Hormuz aviat estarà obert o transitable.
Hem explicat en altres ocasions que l'Estret d'Hormuz és crucial pel subministrament global de combustibles fòssils. Ara bé, el tancament de l'estret ha impactat en els vaixells que l'intenten travessar, oi?
Sí, sí, per descomptat. Per allà hi passa el 20% del petroli mundial i fins i tot un percentatge més elevat del gas que es mou al planeta. Ara, amb l'amenaça dels drons iranians, que són fàcils de produir i de llançar, les grans asseguradores dels vaixells, aquí a Londres hi ha moltes empreses dedicades a això, no volen assumir els riscos.
If you face the risk of being attacked by... Si corres el risc de ser atacat per un dron quan el teu vaixell travessa l'Estret d'Hormuz, tu, com a propietari del vaixell, simplement diràs que passar per allà no és segur.
Actualment hi ha uns 3.200 vaixells, la majoria petrolers, ancorats a l'estret.
I es pot comparar amb l'actual crisi energètica amb la que hi va haver amb la invasió russa a gran escala d'Ucraïna? Això és l'any 2022?
Va ser el 22, sí. De fet, per aquest analista, l'actual diu que és més greu. El 2022 l'impacte el vam tenir a Europa. Ara és diferent perquè el petroli i gas del Golf Pèrsic té implicacions pels mercats internacionals de l'energia molt més àmplies. I per aquest analista, aquesta és la raó per la qual molts no van gosar atacar l'Iran abans.
Diversos governs, el dels Estats Units en particular, que han considerat atacar l'Iran al llarg dels anys, se n'han abstingut perquè els preocupaven les implicacions que hi pogués haver a l'Estret d'Hormuz. Ara això ha passat.
A més, encara que demà s'acabi la guerra, pel que fa a les infraestructures de gas i petroli fetes malbé al Golf Pèrsic, poden passar molts anys fins que tornin a estar al 100%.
Caldran 5 anys perquè el subministrament torni on era abans del febrer d'aquest any. Ras Lafan, la terminal d'exportació més gran de gas liquat, que exportava una cinquena part de tot el subministrament global, trigarà anys a tornar a funcionar.
5 anys, eh? 5 anys, déu-n'hi-do.
Sí, sí, molt. Mira, això lliga amb el que dèiem abans. Parlàvem de les renovables. Poden ser una solució?
Mira, per aquest que escoltàvem, Patrick Galley, cap d'investigació de l'ONG Global Witness, les crisis són un símptoma, no un error del sistema, i el sistema actual, controlat per un grapat de multinacionals, sempre serà sistemàticament vulnerable. Aquesta crisi ha de fer obrir els ulls als governs que els seus sistemes energètics són insostenibles davant la geopolítica i cal apostar decididament per les renovables, i l'argument que són molt cares no és vàlid. Sentim-lo.
Sempre ens diuen que és massa car construir infraestructures renovables. Els governs de la Unió Europea han redirigit el seu subministrament d'energia dels combustibles fòssils russos a altres combustibles fòssils. Es van gastar el 40% del que costaria fer que tota la xarxa europea fos renovable.
Per tant, si apostem per les energies renovables, teòricament la propera crisi ja no ens sorprendria com ens ha sorprès aquesta.
Mm-hmm. És bona aquesta frase. Les crisis són un símptoma, no un error del sistema, eh?
Exacte. És bona.
Gràcies, Quim. Bona nit.
Vinga, bona nit.
Passant 2:15, estem parlant molt aquests dies, lògicament, de la preocupació per la pujada del preu dels carburants, però atenció, perquè també es notaran les quotes de les hipoteques. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit.
Tenim un euribor disparat, i això també és conseqüència de la guerra?
Doncs mira, la taxa diària de l'euribor efectivament està disparada. Recordeu que l'euribor és un indicador molt utilitzat en els crèdits hipotecaris i ja ha fregat el 3% aquest dimarts. En concret, s'ha situat el 2,93%, el percentatge més alt des de mitjans de setembre del 2024, i és la pujada més important en un sol dia dels últims 18 anys. I responent a la teva pregunta, si això és conseqüència de la guerra, sí. La guerra ha impulsat l'Euríbor pels temors que l'escalada de preus dels carburants generi inflació i, per tant, que el Banc Central Europeu hi reaccioni pujant els tipus d'interès. Segons els analistes, la primera pujada es podria acordar ja en la propera reunió que està prevista pel mes d'abril. L'increment de l'Euribor d'aquests dies fa que la mitjana mensual provisional, de moment, recordem-ho, ja superi la del mes de març de l'any passat. Si això es confirma a finals del mes, provocarà que s'incrementin les hipoteques que s'hagin de revisar amb aquesta referència.
Molt bé, moltes gràcies, Rafael. En un dia, el que no havia pujat, o sigui, el dia que ha pujat més, això no ho trobàvem 18 anys enrere, déu-n'hi-do. Més temes.
Sí, avui ha quedat aclarit l'escenari segons el qual el govern espanyol sí que s'ha garantit ja el suport del Congrés al seu decret de mesures contra la pujada de preus provocada per la guerra de l'Iran. A l'abstenció de Podem, avui s'hi ha sumat el sí imprescindible de Junts. A canvi, el PSOE donarà suport a una rebaixa d'impostos dels autònoms que proposen els de Puigdemont. Madrid, Dani Sainz de AJA.
La rebaixa de l'IVA del carburant i de la llum i el gas es mantindrà almenys fins al 30 de juny. Si no canvia res, dijous el Congrés convalidarà el decret anticrisi, com ja ha donat per fet el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
Lo que esperamos es un apoyo unánime a las medidas y más teniendo en cuenta que ya estamos viendo, los ciudadanos están viendo ya en su día a día el impacto positivo que tiene para ellos la implementación de estas medidas que están en vigor desde el domingo, sin ir más lejos, cada vez que van a llenar el depósito de combustible.
Mesures que Junts veu amb bons ulls, però que creu que queden curtes. Per això han condicionat el seu sí a l'aprovació, també dijous, per part dels socialistes, d'una iniciativa segua per rebaixar l'IVA als autònoms. Ho ha confirmat Míriam Nogueras a TV3.
Que els autònoms, sobretot els petits autònoms, els de nova creació, aquests que donen serveis personals, tinguin una mica més d'aire.
Amb l'abstenció de Podem i el suport de la resta de socis, la Moncloa salva un paquet de mesures que no ha volgut negociar. S'han queixat tant el PNB, que hi votarà a favor, com el PP, que aplana el camí per dir no, Maribel Vaquero i Esther Muñoz.
O lo tomas o lo dejas, no hay un punto intermedio.
La culpa si ese decreto decae no es del Partido Popular ni de los partidos que puedan votar en contra. El culpable sea el gobierno que no tiene una mayoría parlamentaria, que prometió a los españoles que tenía y no puede llevar a cabo sus medidas.
L'altre decret aprovat divendres, el que permet prorrogar els lloguers 2 anys, es votarà més endavant, però té els dies comptats perquè fons de Junts han reiterat que no tindrà el seu suport.
Gràcies, Dani. Mentrestant, Pedro Sánchez ja prepara el relleu de María Jesús Montero. La vicepresidenta i ministra d'Hisenda deixarà l'executiu durant els pròxims dies per encapçalar la llista del PSOE Andalusia de cara a les eleccions del 17 de maig. Montero assegura que el seu substitut o substituta ho té tot a punt per presentar els pressupostos de l'Estat, que seran els primers de la legislatura.
Mi salida del gobierno es inminente y, por tanto, está todo listo, todo preparado. Y entiendo que será mi sucesor, sucesora, quien definitivamente presentará los presupuestos.
La Casa Blanca no vol que només es parli de la guerra a l'Iran i potser per això avui la NASA ha anunciat que accelera la cursa espacial i llançarà una missió tripulada a la Lluna que servirà de base de la primera colònia humana lunar. El projecte se centra en el programa Artemis, que començarà d'aquí 15 dies. La missió està fixada per a l'1 d'abril i serà la primera tripulada en més de 50 anys. El pla també preveu incrementar l'activitat científica al satèl·lit, construir-hi una infraestructura semi-habitable per als astronautes i instal·lar reactors nuclears per facilitar-hi la vida humana. L'anunci arriba després de l'encàrrec del president Donald Trump al nou administrador de la NASA, que és Jared Isaacman.
Els Estats Units mai més renunciarem a la Lluna. Això ens porta al següent pas, la construcció de la base lunar. No hauria de sorprendre ningú que ens centrem en una infraestructura que donarà suport a operacions sostingudes a la superfície lunar.
Doncs a la Lluna no, on anirem de seguida nosaltres, serà fins a la Sagrada Família i parlarem amb els veïns afectats per les obres del temple, en concret per l'escalinata del carrer Mallorca. Tot apunta que finalment cap veí haurà de marxar del districte. Una pausa i ho ampliem.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
L'Orquestra Sònica torna a Barcelona amb nova producció. Un concert únic de jazz dirigit per la compositora Fàbia Manduel, amb el saxofonista Llibert Fortuny i Marcelo Volosky, percussionista de Snarky Poppy, com a convidats. Vibrant i irrepetible. 9 d'abril, sala Paral·lel 62. Entrada ja a la venda. No t'ho perdis.
Aquesta tarda vaig al Casal de Barri. Vols venir?
Al Casal? No he entrat mai. Què hi feu?
Cuina, hort urbà, tertúlies... Ens trobem amb gent del barri i compartim espais. Ens ho passem genial.
Descobreix els 44 casals de barri de Barcelona. Troba el teu a barcelona.cat/casalsdebarri. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La Sagrada Família veu a prop un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per al reallotjament dels veïns que viuen als blocs del carrer Mallorca, que s'hauran d'enderrocar en la futura construcció de la façana de la Glòria del Temple. El president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, avui no hi ha volgut posar data, però sí que ha assegurat que les negociacions amb el consistori van pel molt bon camí.
Les negociacions s'han iniciat, estan molt avançades i no hi haurà cap veí que es quedi sense habitatge de dintre del districte. Això vol dir que va per bon camí.
Des de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que el projecte de la façana de la Glòria és un projecte clau perquè cal una resposta justa i efectiva pels veïns afectats. Justament per saber com han rebut els veïns afectats aquestes declaracions, avui som amb una unitat mòbil davant de la Sagrada Família. Oriol Pujador, bona nit.
Què tal, Agnès? Bona nit.
Ets amb el president de l'Associació d'Afectats per les Obres del Temple.
Això mateix, amb el senyor Salvador Barroso. Bona nit, Salvador.
Bona nit.
Ara de seguida li pregunto per com d'avançat està aquest acord. Ara sentíem el que deia el director del patronat, però si li sembla, perquè tots els oients que ens escolten d'arreu del país es puguin fer una fotografia, mirem de posar context a les persones que ens escolten. Quins són aquests blocs afectats i que s'hauria de reallotjar tota aquesta gent? Som al carrer Mallorca, a tocar...
Mallorca seria el que és... menys la cantonada de Mallorca amb Marina,
sí,
i menys la cantonada de Mallorca amb Sardenya, tot el que és la part central, o sigui, Núñez i Navarro, fins al carrer València, i del carrer València fins al carrer Aragó i la Diagonal. O sigui, dos manzanes.
Davant tenim dos edificis de format baix, que entenc que són de construcció antiga, que tenen uns locals, però just davant sí que hi ha aquest bloc que vostè deia que l'havia construït Núñez i Navarro, que deu tenir doncs una alçada d'uns 8 pisos, unes 8-9 plantes aproximadament.
8-9 plantes i 4 escales.
Estem parlant, per tant, de els càlculs que es fan són més d'un miler de veïns afectats.
Més d'un miler d'edificis.
Un miler de pisos, no veïns, sinó que parlaríem de molta més gent, estaríem parlant
de... Estem parlant d'unes 3.000 o 3.000 i pico persones.
Tota aquesta gent que avui viu aquí, quan va comprar el pis, sabia que hi havia aquest projecte i que, per tant, aquests blocs podien anar algun dia a terra, per lluny que quedés les obres de finalització de la Sagrada Família?
No, això és una mentida. Això és un fact new. A veure, quan es va iniciar la construcció de per Núñez i Navarro de l'edifici, el que era el director, l'arquitecte director de la Sagrada Família, va presentar un recurs davant de l'Ajuntament de Barcelona sol·licitant que se li retirés la llicència d'obres. L'Ajuntament de Barcelona va suspendre la llicència d'obres. Estem parlant de l'any 1975. I va demanar un informe al Ministeri d'Educació i Ciència. En aquells moments era a Madrid, no n'hi havia la Generalitat de Catalunya. I aquest organisme pues, va demanar l'informe als seus tècnics de la Direcció General de Patrimoni Artístico-Cultural. I aquests senyors van dictaminar en concret diverses coses, però una d'elles és que la famosa escalinata de la Glòria no era obra de Gaudí, sinó que era obra dels seus deixebles, perquè llavors, en aquells temps, la Sagrada Família, per collir donacions, anava per col·legis i feia com uns cromos, i bueno, pues, dintre d'aquests cromos estava aquest projecte d'aquesta façana de la Glòria. Però és que a més n'hi ha una cosa que és cridanera. I avui s'ha parlat, eh? A veure, si és una obra de Gaudí, per què tenim que fer un concurs amb altres persones, amb altres arquitectes, amb el Barceló i amb altres? És una obra de Gaudí. I el senyor Camps, el president de la Fundació, se li omple la boca dient que és l'hereu de Gaudí. Per tant, el que té que fer és, si realment existeix aquest disseny de la façana de la Glòria per part de Gaudí, continuar amb l'obra de Gaudí.
Senyor Barroso, vostè també em comentava ara fa un moment que alguns dels blocs que haurien d'anar a terra són previs a la posada de la primera pedra, fins i tot, a la Sagrada Família.
Sí, sí, sí. En concret, per exemple, amb l'edifici que jo visco, és de 1917. Però és que n'hi ha altres més antics encara, dintre del passatge Font. N'hi ha obres, n'hi ha fotografies que es veuen cabres i es veuen això, i n'hi ha edificis ja aquí.
Anem al principi d'acord, o el que avui el patronat ha dit que podia ser un acord força encarrilat amb els veïns. Vostès com afectats, què és el que en saben?
Res.
No s'han posat en contacte amb vostès?
No.
Ni tenen cap mena de detall de per on passaria aquest acord.
No, és que, clar, el problema està és que el patronat de la Sagrada Família sembla ser que el dia que van donar els 7 pecats capitals no van anar a classes, el dia que van parlar de la soberbia. La Sagrada Família, el patronat mai s'ha volgut sentar amb els veïns. De fet, avui mateix ha dit que ells estan negociant amb l'Ajuntament. I això és un acord que té que ser de tres bandes. L'Ajuntament, els veïns i la Sagrada Família, i el patronat de la Sagrada Família.
Clar, perquè parlem d'un acord o d'un principi d'acord que el que s'entén és que reubicaria aquests veïns en pisos, se suposa, de les mateixes característiques que tenen. En un altre punt s'ha escoltat, com el president del patronat deia, del districte, que no del barri, és a dir, que amplia molt el radi. No sé si això també podria inquietar o fer perillar aquest acord, perquè els veïns volen quedar-se aquí.
A veure, el que després ha dit l'Ajuntament de Barcelona amb el d'això que ha fet, la nota de premsa que ha fet, és que és dintre del districte, de dintre del barri, no fora del barri. Per tant, a veure, el senyor president del patronat pot dir el que vulgui, però aquí l'última paraula qui la té és l'administració. La Sagrada Família és una entitat privada com vostè i com jo.
Per tant, esperen el suport de l'Ajuntament als veïns perquè d'alguna manera els ajudi en aquest procés si és que s'acaba arrencant aquest procés d'expropiació o de reallotjament dels veïns.
A veure, si partim de la base que Barcelona té una problemàtica molt greu d'habitatge, com s'explicarà de cara al que és el públic en general, tirar unes cases a baix? Vull entendre, i a més crec que van per aquí els tiros, sobretot per la nota que ha fet l'Ajuntament després de les paraules del president del patronat, de que defensarà els interessos dels veïns fins al final. De fet, les vegades que ens hem reunit amb l'actual Ajuntament, que ha sigut una vegada, i amb l'anterior, és que sempre se'ns ha dit que n'hi ha una línia que és vermella, que són els habitatges i els veïns. A partir d'aquí, jo vull creure que els polítics faran la seva feina i velaran per l'interès general, no per l'interès privat.
Agnès, no sé si vols afegir alguna pregunta. El senyor Barroso us escolta.
Doncs,
per tant, no sé si vols traslladar-li algun dubte o us ha quedat alguna cosa pendent.
No sé com afrontaran aquest final de la negociació que apuntaven la Sagrada Família i l'Ajuntament de Barcelona, perquè semblava ben bé que això ho tenen molt avançat. No sé si prendran alguna mesura.
Bueno, tot es veurà en el seu moment. Jo ara, en aquests moments, no puc dir res perquè a mi oficialment ningú se m'ha comunicat res i entenc que qui m'ho té que comunicar és l'Ajuntament, en tot cas. Ja l'he dit, o sigui, jo parteixo de la base de que qualsevol acord és un acord a tres bandes.
Aquestes són, doncs, les sensacions dels veïns aquí a tocar de la Sagrada Família, amb la mirada posada ara a la il·luminada Torre de Jesús, que deixa'm dir-te que ja està absolutament destapada per la vestida que la cobria, aquesta torre que va anar a el Papa el proper 10 de juny en aquesta visita que farà a Barcelona. Agraïm al senyor Barroso que ens hagi atès en directe aquí al Catalunya Nit.
Moltes gràcies per
gràcies
tot.
A vostè,
gràcies, bona nit. Bona nit a tu també, Oriol. El cas és que encara hi hem de posar algunes dades més, perquè el futur del projecte de la Sagrada Família, amb aquests interrogants, conviu amb un present d'èxit absolut pel que fa als visitants. El 2025 va ser un any de rècord. Es va fregar pràcticament els 5 milions, principalment turistes dels Estats Units, espanyols i també xinesos. L'any passat la Sagrada Família va ingressar 134 milions i mig d'euros. Per posar-ho blanc sobre negre, això pràcticament és el pressupost d'en guany de l'Ajuntament de Manresa. Si amb la visita del Papa del mes de juny per la inauguració de la Torre de Jesús creix la demanda, el temple es planteja ampliar els horaris, ja que l'aforament ja no pot créixer més.
Sindicat! Sindicat! Força, sindicat!
Força, sindicat!
I especuladors! Fora!
Especuladors!
A Barcelona, centenars de persones participen en una mobilització per aturar el desnonament previst per a demà d'un habitatge del número 14 del carrer Sant Agustí. Tenen la intenció de passar la nit davant l'edifici on un inversor immobiliari preveu transformar els pisos en lloguer d'habitacions separades. Seguint-ho, hi tenim el Roger Santaló. Bona nit, Roger.
Hola, bona nit, Manel.
Encara hi ha aquí gent. Sentim de fons com estan els ànims ara mateix.
Doncs l'ambient és festiu. Aquí, al carrer Sant Agustí de Gràcia, hi ha hagut petits concerts de grups, com Ginestà, que està tocant ara mateix, crides d'activistes des de l'escenari, i a peu de carrer, davant del bloc afectat, ple de pancartes als balcons, hi ha centenars de persones menjant, parlant, de moment sense rastre de tensions. Però l'ambient pot canviar del tot en unes hores, perquè la intenció dels participants, com bé has dit, és acampar aquí i evitar que la policia desnoni en Xema Escorça del seu pis, on hi viu des del 2015 i està al corrent de pagaments. La propietat del grup immobiliari estranger New Amsterdam Development vol dividir el pis en habitacions de lloguer, multiplicant-ne els guanys sense respectar el topall de lloguers vigent. Escorça critica la lentitud de l'administració per impedir els objectius del grup inversor.
El que demanem a les administracions és que siguin contundents. Portem mesos, anys, de fet, reunint-nos amb elles i fins avui no hem arribat a tenir una inspecció com cal a l'edifici, i el que cal és que s'imposin les multes i el règim sancionador adequat per tal que no els hi surti a compte fer aquest co-living.
De fet, aquest model d'habitacions dividides ja s'aplica a 4 dels 11 pisos del bloc, i la resta de famílies que hi viuen, a banda d'en Xema, també poden patir el mateix en un futur. De moment, l'Ajuntament de Barcelona ha demanat aturar el desnonament sense èxit, i el síndic de greuges de la ciutat ha acceptat mediar en el conflicte entre el llogater i la propietat.
Doncs veurem com acaba tot plegat. Moltes gràcies, Roger. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
A Dinamarca avui es viu una nit electoral emocionant. La primera ministra, la socialdemòcrata Mette Frederiksen, juga una tercera reelecció. El sondeig a peu d'urna de la cadena pública li donava la victòria a ella i a la resta de partits d'esquerra. És una victòria, però insuficient. Es queda a 7 diputats de la majoria absoluta, i amarga també, perquè a més el seu partit perd 16 escons. El bloc de dreta es queda per darrere, però amb opcions. Tot dependrà ara de cap on es decanta els moderats del ministre d'Afers Estrangers. Enviat especial a Copenhagen, Jordi Regàs, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam, això que hem explicat era el sondeig, però l'escrutini a aquesta hora ja està força avançat, oi? Com està la cosa?
A veure, l'escrutini avançat, fins passada la mitjanit, sembla ser que no es tindran els resultats definitius. Per tant, de moment, les úniques xifres que jo crec que podem treballar són aquestes, la del sondeig, que tampoc variarà gaire, per això tampoc.
Molt bé, per tant, ens trobem en aquest escenari d'una nit emocionant, i a la que caldrà veure després, a partir de demà, si els resultats i l'escrutini avancen la línia del sondeig, què fan els moderats, no?
Sí, certament. Lars Løkke Rasmussen, que és l'actual ministre d'Exteriors del govern Frederiksen, és el que té la clau de volta, perquè si realment té aquests 14 escons que permeten doncs, que Frederiksen doncs, superi la majoria amb comoditat, doncs ell d'alguna forma pot decidir doncs, una mica qui serà el govern futur aquí a Dinamarca. Jo crec que en aquest aspecte és interessant fixar-se que, clar, l'últim govern de la danesa hi havia tres partits. El liberal, que són conservadors, que han patit una patacada bastant important, no tan important com el partit socialdemòcrata, però déu-n'hi-do. I, en canvi, els moderats de Rasmussen pràcticament no els ha perjudicat el fet d'haver donat suport en l'última legislatura a Mette Frederiksen. Per tant, això jo crec que podria donar alguna pista de cara a per on aniran o per on podrien anar les coses en un futur, perquè si no l'ha perjudicat en la darrera legislatura, doncs potser l'IDO continua donant suport. S'haurà de veure. Aquí s'ha de negociar. Els governs de Dinamarca sempre són de coalició i s'ha de negociar moltíssim, perquè hi ha 16 partits a dins del Parlament, cadascun amb 10, 12, 8 diputats, i és realment un trencaclosques.
Doncs el que haurem de fer és esperar que avanci aquest escrutini i a partir de demà que comenci aquesta negociació, d'altra banda, en un país en què hi tenen tradició. Gràcies, Jordi Regàs, des de Copenhagen. Bona nit.
Bona nit.
El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar.
L'Argentina recorda avui les víctimes de la dictadura militar 50 anys després del cop d'estat del general Videla, que va obrir un dels períodes més foscos de la història d'aquest país. Avui hi ha hagut concentracions a tot arreu i tenim seguint-ho el nostre corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca. Bona nit.
Bona nit, Manel, què tal?
Doncs malgrat que la majoria dels argentins condemnen la dictadura que hi va haver entre el 76 i el 83, hi ha una part important de la població que la minimitza.
Sí, majoritàriament és cert, Manel, que gran part dels argentins condemnen, i en això no hi ha dubtes, es rebutja el que va significar la dictadura de la Junta Militar Argentina de Jorge Rafael Videla i companyia. Hi ha un enorme consens a rebutjar les atrocitats perpetrades pels jerarques dictatorials entre el 1976 i el 1983, i així s'ha reflectit avui. També ho reflecteix una enquesta recent que indica que un 70% dels argentins així ho manifesten, però, atenció, un 30% dels enquestats. Pot semblar poc, però jo crec que no. Justifica l'accionar dels militars al cop d'estat contra la presidenta democràtica de llavors, Isabel Perón, que va ser segrestada pels militars. I tot plegat ho hem comentat amb la directora del Centre d'Estudis Legals i Socials d'aquí de l'Argentina, el CELS, que és qui ha fet aquesta enquesta, que és una ONG històrica en defensa dels drets humans. Hem parlat amb Paula Libatsky.
Obviamente que nos preocupa siempre que haya un sector, un núcleo muy duro de reafirmación de lo que fue la dictadura y el plan represivo de la dictadura. Siempre existió un grupo duro de apoyo.
Què pensa aquest 30% que justifica la dictadura i el cop d'estat? Doncs bé, ho enmarquen una guerra contra el terrorisme d'esquerres que diuen matava i posava bombes i actuava de manera sinistra ja des d'abans de 1976. És la teoria que defensa, per exemple, el president d'aquí de l'Argentina, l'ultraliberal Javier Milei, és la coneguda com la teoria dels dos dimonis. És a dir, que hi havia dos bàndols en armes en guerra.
Clar, aquest 50 aniversari que ha coincidit que sí, hi ha al govern una persona com Javier Milei. A les manifestacions d'avui no sé si també hi ha hagut protestes contra ell.
Sí, Milei és el dimoni especialment per les organitzacions socials, sindicats i partits d'esquerres, que són els qui majoritàriament han sortit als carrers en aquesta jornada aquí a l'Argentina. Milei els ha retallat subvencions, ajuts i tota mena de suport econòmic en matèria de drets humans. L'estat argentí ja no aporta diners, per exemple, per a la recerca de víctimes i desapareguts, ni dona suport judicialment ni econòmic a organitzacions com les mares i les àvies de la Plaça de Mayo, que fa 49 anys que busquen encara familiars seus. I les retallades en aquest sentit, així com la resta d'ajuts socials que no siguin en alimentació, doncs bé, han desaparegut en l'Argentina de Milei, un model neoliberal que comparen amb el que va aplicar la Junta Militar quan va fer-se amb el poder al 76.
Doncs és les explicacions en directe en un dia tan emotiu de Joan Biosca. Gràcies des de Buenos Aires. Bona nit.
Bona nit.
Encara hi afegirem sobre aquesta qüestió a la mirada de l'escriptor Jordi Amat.
Argentina, 1976. No he visitat mai un camp de concentració, però tots som conscients que allà, als temps dels nostres avis i besavis, la humanitat va tocar fons. D'alguna manera és tranquil·litzador saber que el mal radical es va patir fa tant de temps sense cap connexió amb les nostres biografies, creient que mai més s'ha repetit en un món com el nostre. Però no és veritat. Argentina, 1976. L'horror no s'acaba. Fa exactament mig segle va començar un genocidi a l'Argentina després del cop d'estat militar dirigit pels generals i, com passava a Alemanya, o ha passat en bona mesura a Israel, la vida seguia igual. Era l'horror mentre nosaltres érem vius. Ho vaig experimentar el dia que vaig visitar l'antiga Escuela de Mecànica de l'Armada, la ESMA, al centre de la ciutat de Buenos Aires. Ara és un lloc de memòria cívica, però durant anys va ser un centre clandestí de detenció on es va practicar el terrorisme d'estat, torturant, violant i matant a plena llum del dia. 30.000 persones van ser les víctimes d'aquella dictadura, que aquí va impactar menys que el cop de Pinochet, posem per cas, però en realitat va ser una dictadura molt més devastadora i en tots dos casos, Estats Units tampoc va fer-hi res. Al contrari. Durant anys a l'Argentina s'havia fet un exercici de reparació i justícia molt notable. Javier Milei, en canvi, vol aigualir aquell record perquè sap que la memòria és un mirall per veure el present. La promesa militar d'aleshores de salvar la moral i l'economia del país va ser un desastre i les dades diuen que el govern de Milei, el 2026, a l'Argentina, també ho és. Ladies and gentlemen.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
La floració esclata a les Terres de Lleida. Ametllers, presseguers i altres varietats d'arbres fruiters cobreixen els camps amb un mosaic de colors. Passeja entre paisatges florits, olora els seus perfums i deixa't abraçar per la calma d'un espectacle únic. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13 minuts i arribarem a les 11 en punt de la nit. Us expliquem que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades investiga la filtració d'informació privada de prop de 6.800 beneficiaris de subvencions. Les dades estaven publicades al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya, que depèn de la Generalitat. La informació exposada eren números de passaport que s'havien fet servir per demanar ajuts d'administracions locals. Lluís Freixas.
El 10 de març, el govern va tallar l'accés al Registre d'Ajuts i Subvencions en detectar que hi havia informació sensible publicada. L'endemà van tornar a publicar les mateixes dades de subvencions provenients de la Generalitat, però no tota la informació que provenia de les administracions locals. El motiu és que havia quedat al descobert el número de passaport de 6.771 beneficiaris d'ajuts d'aquestes administracions locals. El sistema, que ara s'està reformant, només anonimitzava els DNIs i NIEs, però no els números de passaport. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades investiga ara la incidència. Aquestes dades personals, però, van quedar més exposades que mai quan l'enginyer Gerard Jiménez va crear, a principis de mes, el web subvencions.cat, un portal que busca facilitar l'accés a dades públiques.
Llavors, el meu objectiu va ser que fossin molt accessibles de forma molt ràpida, molt fàcil, cosa que el portal oficial no et permetia fer. I aquest va ser el resultat, que al final doncs, la web ha agradat a la gent perquè bàsicament és ràpid d'accedir i de consultar.
La informació relativa a les subvencions del món local que es va despublicar es poden seguir visualitzant, anonimitzades, a la base de dades de subvencions del Ministeri d'Hisenda.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
بتفرق بتعنصر بنفسك بتفكر ديمقراطي ايوه يلا كله عيني على الكاميرات
La Herberg Hotel acull Retorn a Haifa, un projecte escènic a partir de l'obra de l'escriptor i activista palestí Hassan Kanafani. L'Àlex Rigol adapta i dirigeix aquesta història que reflexiona sobre la pèrdua i la identitat i ens situa al mig del conflicte entre Israel i Palestina. Marta Vives.
Diu Àlex Rigola que aquest muntatge teatral parteix de l'urgència.
Precisament perquè la reacció europea i de la ciutadania en general, no només dels polítics, és molt poca davant del genocidi. I, per tant, recordar el que està passant i que no només comença ara, sinó que això és una història que va començar gairebé fa 100 anys. I estava bé recordar, posar el cos nosaltres, però deixar la paraula als palestins, no? Que expliquessin ells com ho viuen, això.
Lluny del relat èpic, Kanafani relata la història d'un matrimoni que torna a Haifa després de la Guerra dels Sis Dies, en el moment en què el govern israelià deixa entre els palestins que van ser expulsats 20 anys enrere. I a partir d'aquí l'obra desplega una reflexió dura sobre què significa ser desposseït, però també sobre què significa acceptar la pròpia responsabilitat. Chantal Aimé, Jordi Figueres, Carla Roig i Ariana Gil posen el cos i la veritat a aquesta història que ens confronta amb la incomoditat d'unes decisions que prenen els personatges i que a vegades impliquen violència.
És el dret a la violència. Ells estan proactius amb la violència davant unes persones que els estan assassinant, no? Llavors, aquest dret legítim a la defensa, però que tots diem en boca petita perquè ens costa molt dir estem disposats a resoldre això si fa falta d'una manera violenta, perquè nosaltres ens estan exterminant d'una manera violenta.
Retorn a Haifa és teatre polític i d'urgència, en una època on les bombes no han deixat de caure. La proposta teatral es podrà veure fins al 26 d'abril. La novel·la de Kanafani la trobareu publicada en català per Club Editor.
Cinc exconsellers de Cultura han passat a l'atac en el cas de Sixena i s'han querellat contra la jutgessa d'Osca i les autoritats del govern d'Aragó i també de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena. Els acusen de forçar el trasllat de les pintures d'Almanac a l'Aragó malgrat els nombrosos informes tècnics que ho desaconsellen, donada l'extrema fragilitat de les obres. Lluís Puig, Joan Manuel Tresserres, Ferran Mascarell, Laura Borràs i Àngels Ponsa, acompanyats de l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, s'han explicat aquest vespre en un acte a les Cotxeres de Sants. Montse Mas, bona nit.
Bona nit.
Tu hi has anat. Què han dit?
Doncs l'impulsor de la iniciativa, Lluís Puig, ha fet una crida a no tirar la tovallola i ha defensat aquesta querella criminal com l'última acció legal que els queda.
No ens volem rendir a lluitar per ell fins a l'últim moment. Avui anem en broma que pot ser la penúltima acció que ens queda. L'última del tot segurament serà encadenar-nos a la porta del MENAC. Estem al final d'aquest procés.
Els exconsellers presents a l'acte han lamentat el caràcter polític del cas i també la feblesa de les institucions en la defensa de les obres. Escoltem Ferran Mascarell, més beligerant, i Joan Manuel Tresserres, més conciliador.
Crec que si estem aquí els consellers és perquè la resposta política que s'està donant és feble. I és feble per part de l'Ajuntament de la ciutat, ho sento, és feble per part del govern autonòmic, ho sento, i és feble per part del Ministeri.
Em consta que la consellera de Cultura està al cas de tot això que hem anat fent i que ho abona. Esperem a veure si aquesta vegada aquesta querella és admesa a tràmit i, per tant, esperem bones notícies.
La querella criminal s'ha presentat aquest matí davant del Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas no ha amagat les dificultats perquè sigui admesa a tràmit.
Quan es presenta una querella contra un jutge davant d'un tribunal de jutges, doncs jugues al Bernabéu amb un àrbitre en contra. Això és evident i, per tant, veurem quin és el resultat.
Aquesta querella, Montse, ha encès el govern aragonès, que hi ha respost fins i tot abans que es presentés als jutjats.
Sí, el director general de Cultura de l'Aragó, Pedro Olloqui, ha assegurat que aquest gest agreuja el conflicte i que faran costat als aragonesos denunciats.
Es una cuestión política e intimidatoria, pero es inaceptable porque traspasa los límites del Estado de Derecho y de la política para entrar en otro ámbito.
Olloqui també ha remarcat que la titularitat de les pintures i l'obligació de traslladar-les ja són fets jutjats i ha retret que se segueixi qüestionant la viabilitat de moure-les.
I ja és a les llibreries Prometeu de Mil Maneres, de Carles Rabassa, el guanyador del Premi Sant Jordi d'aquest any. El desig i la lluita de classes són els dos temes transversals de la novel·la.
Ja per mi la lluita de classes és una cosa que reivindico molta literatura, perquè ja fa una sèrie d'anys que és com si ja no hi hagués classes, com si ja tothom visqués una mateixa taca d'oli i tot funciona, perquè tothom té internet, tothom té mòbil i tothom té casa i ningú té problemes. I això són coses que són absolutament mentida.
En Palma com a escenari, el poeta teixeix una història coral de relacions amb personatges abocats a un fatalisme tràgic. Rabassa ha treballat més de 20 anys en aquesta novel·la que publica l'editorial Univers.
5 minuts i arribarem a les 11. Sergi Andreu, bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Anem amb la crònica esportiva. El primer document sonor del dia ve del partit que jugava el Barça de bàsquet a l'Eurolliga. S'ha acabat fa només uns minuts. Com
sí?
Ha acabat?
Doncs mira, ens ho explica, o ens ho ha explicat fa només uns instants, l'Ernest Macià.
Final. Victòria del Barça, vital per les aspiracions a jugar almenys play-in, repesca de play-off. Barça 78, Efes 71.
Ha guanyat de 7 el Barça en un partit molt sofert, molt treballat. Bona victòria, Clyburn, 21 punts màxim, anotador, el blaugrana del partit. Falten 5 jornades per acabar la fase regular, el Barça és 9è, amb opcions fermes encara de, com a mínim, jugar al play-in. Per tant, bona victòria que ja li convenia al Barça de Xavi Pascual.
Molt bé, també expliquem que avui fa 10 anys de la mort de Johan Cruyff.
Com ha dit jo ja moltes vegades...
En un moment dado.
En un moment dado.
Jo penso que directiva no pinta nada.
És un dels molts moltíssims moments, frases estel·lars, mítiques que ens va deixar el gran de Johan Cruyff. Va morir un dia com avui del 2016, avui l'hem recordat de moltes maneres, i el que jo voldria és recomanar un documental que hem publicat i que ja es troba al web i app de Catalunya Ràdio, el 3CAT, és un podcast que es diu Paraula de Cruyff, és un rècords que acostumem a fer i que repassa la figura del jugador i tècnic del Barça, Johan Cruyff.
Molt bé. I demà, clàssic femení a la Champions.
La Champions sempre és complicada, sempre és exigent, és partit a camp rival. Aquí, l'inici del partit de Copa que vam tenir contra el Real Madrid, ja vau veure que va ser dur.
Espera, ja... Romeu, el tècnic del Barça femení, demà juga l'anada dels quarts de final de la Champions contra el Real Madrid, a 6:45 per Catalunya Ràdio. Recupera Quique Nazaret i Mapi León. Són baixa Laia Alexandri i Aitana. Serà el primer dels tres clàssics que jugaran els dos equips en poc més d'una setmana. Per cert, avui ja tenim algun resultat definitiu. Per exemple, Wolfsburg 1, Lió 0.
Molt bé. Demà emocionant el partit.
Gràcies, Sergi.
Adéu-siau.
There was a time when I imagined us forever. It out. I guess I would move to California or you to Boston. I'd learn to like to stay at home, you'd learn to like going out. And although the stories that I tell myself about us now,
doncs aquesta és una cançó molt agradable d'escoltar, que té missatge amagat, però jo crec que molt ben amagat.
Jo no el sé.
Jo tampoc.
Això, igual la Gemma Puig avui ha fet aquella tècnica d'amagar la cosa en el titular,
el
amb
títol.
El nom de la cançó.
Potser
Gemma,
sí.
Bona nit.
Bona nit. Era la cançó, però també ho deia, però crec que encara no s'havia sentit,
Ah.
O ara ho deia. És una cançó de Lake Street Dive que es diu 25, doncs que demà podrem arribar a aquests 24 o 25 graus. Per tant, demà tindrem, podríem dir, el dia més càlid d'aquesta setmana.
Bona notícia, crec.
Sí, no a tot arreu, Sobretot aquests valors més alts estaran cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, però també pujarà a tot arreu, 20-22 graus cap al prelitoral, Catalunya Central, també cap a les comarques de Girona. Sobretot al matí tindrem moltes estones de sol amb algunes boires matinals. Després de la tarda arriba una petita cua de front, molt poc activa, però sí que portarà una mica de neu al vessant nord del Pirineu, i el que farà, això sí, és que entri aquest vent. Per tant, demà a la tarda i dijous tornarà a fer vent a l'Empordà, Empordà i cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, aquest vent que pot bufar més intensitat, amb cops que poden superar els 70 km per hora. Però sí que un cop ens hagi creuat aquesta petita cua de front, entrarà una mica més l'aire fred. Per tant, demà tindrem el dia més càlid d'aquesta setmana.
Doncs el gaudirem.
I tant, exacte. Després ja... A veure què passa. Exacte.
Baixarà una miqueta.
Baixarà una miqueta.
Baixarà, però sí.
Molt bé.
Demà bona la nit, ens Gemma. Ho tornes a explicar. Bona nit.
Bona nit.